Sant Cugat a fons. La vida és local.
I avui arribem al punt i final del rodó d'entrevistes amb les candidatures finalistes als Premis Ciutat de Sant Cugat 2014. Un reconeixement a aquelles persones, entitats, associacions o empreses que han tingut un paper destacat al llarg d'aquest any. Del total de les 30 candidatures presentades, la comissió de propostes n'ha seleccionat 10 de finalistes. El resultat de l'escrutini d'un total de 1.835 vots emesos per la ciutadania de Sant Cugat. Els Premis Ciutat de Sant Cugat culminaran aquest vespre a les 7 en una gala al Teatre Auditori. I tenim en comunicació a l'altra banda del fil telefònic a Rosa Sicart. Ella és la presidenta de Mirasol Teatre. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys de Mirasol Teatre i també, doncs, per la nominació als Premis a Ciutat de Sant Cugat. Com heu rebut aquesta candidatura, aquesta nominació als Premis?
Pues mira, molt, molt il·lusionats, molt contents i molt agraïts amb, doncs, aquest reconeixement de la nostra trajectòria.
Mira, Sol Teatre, Rosa, ha canviat molt en aquests 25 anys. Si la companyia va néixer el 89 amb 8 membres, a dia d'avui, si no m'equivoco, ja en sou més de 40.
Sí. La veritat és que s'ha fet molt gran i, bueno, és una mica el nostre tarannà, no?, donar l'oportunitat a tothom que vulgui expressar aquesta facultat o aquestes ganes de pujar a dalt de l'escenari.
De fet, Mirasol Teatre també va començar una mica arran d'un comentari que va fer Sara Bertran, qui després va ser regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, que ella va dir que s'havia de fer alguna cosa al barri, no?, per potenciar aquesta vida de barri a Mirasol.
En aquells temps era, clar, era una miqueta com ciutat dormitori, no? Anava molta gent, venia molta gent de Barcelona, és el meu cas, no?, que també hi vaig venir, i al dir-me que havia de fer alguna cosa, activem el barri, doncs jo, bueno, la meva aspiració també era fer teatre, ja m'havia fet a Barcelona en diversos llocs, i li vaig proposar i, bueno, va estar encantada. I així va començar el Mirasol Teatre, i hem passat aquests 25 anys. Llavors també volia dir que ara, en un acord de junta últim, jo vaig ser la presidenta fins fa poquet, i ara hi haurà una renovació. Hi haurà la Marta Pàmies, que serà la presidenta, que també és una persona que estava molt al començament, que va començar el Mirasol Teatre amb 15 anys, i jo prendré una miqueta més de repòs ara.
Cansada, Rosa, de tant de temps al capdavant?
Bé, és que crec que també les renovacions és bona per la persona i per l'entitat. Aleshores, doncs, penso que és un moment molt bo per fer aquest relleu.
Des de Mirasol Teatre, Rosa, heu impulsat els pastorets del casal de Mirasol durant 20 anys i també les visites teatralitzades al claustre del monestir. Vull dir, una tasca pel poble que continua viva des de fa tant temps fins a dia d'avui.
Sí. Doncs, bueno, sí, també és una satisfacció per nosaltres haver mantingut aquesta tradició i que molts nens de Sant Cugat, doncs, l'hagin coneguda i l'hagin viscuda molt de prop. Vull dir, per nosaltres, quan es munten els pastorets i els nens entren i veuen els decorats, i, bueno, és una mica, tot és molt màgic, tot és molt màgic.
La companyia, durant aquesta trajectòria, ha passat per tots els gèneres escènics, ha tocat des de la comèdia fins a les tragèdies, fins i tot musicals. Quina és la que us ha agradat més? No sé si teniu alguna preferida, tots els de Mirasol Teatre.
Jo tinc una mica de debilitat per la comèdia de l'art. I la veritat és que, bueno, sempre que n'hem fet, doncs, ens n'hem sortit força bé. Ara estem una miqueta abocats als musicals, i tant és així que estem preparant un musical per la Festa Major de Mirasol.
Us volia preguntar, quina era l'obra amb la que estàveu treballant a dia d'avui, Rosa?
Sí, El retaule del flautista, que s'estrena com a director el Ricard Mariner.
Això és primícia?
Sí, primícia.
Per la Festa Major el tindrem?
Sí, estem muntant amb molta il·lusió.
Com
que els musicals ara mateix ens estan com impulsant molt, no?, la il·lusió de poder-los fer.
unes obres molt complexes, els musicals, no? Perquè a part de saber interpretar, també entren en joc els factors com la veu, el cant, els instruments.
Sí, sí. Bueno, en això estem, intentant no defraudar, que sempre ha sigut una miqueta l'objectiu que hem tingut, intentar passar-nos-ho bé i que la gent també s'ho passi bé, el públic que ens vingui a veure.
Des del teatre treballeu i ho feu força, perquè no només representeu una obra l'any, sinó que normalment ens teniu acostumats a pujar a l'escenari amb dues o tres obres l'any.
Sí.
Enguany sí. Seguirà així?
Sí, sí. Després, a final d'any, farem Truca un inspector, del John B. Priestley, uh-huh. I els Pastorets, que no faltin.
Aquests no fallaran. Perquè quants actors sou ara, actualment, al teatre?
Mira, podríem dir que som uns 40, però bueno, això és una cosa que s'estira i s'arronsa en funció de l'espectacle que estem muntant. A mi, personalment, i molta gent del grup, els que d'alguna manera estem al capdavant, ens agrada fer obres que surti moltíssima gent, i sempre les busquem, mirem que sigui així, perquè això pues, impulsa molt el grup, dona molta, molta marxa, hi ve molt públic a veure'ns, perquè tothom porta molta gent, i és el que dona pues, molta empenta, no?
Perquè durant tants anys, 25 ja, cap al 26è, el repte de Mirasol Teatre sembla que no canvia, eh? És que el públic, ara ho deies, Rosa, s'ho segueixi passant bé.
Sí, 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 aquest és l'objectiu principal, que ens ho passem bé nosaltres i ells, que tenim molts incondicionals i també gràcies a ells doncs, hem mantingut doncs, aquesta permanència.
I els reptes que queden a partir d'aquest 25è aniversari amb aquesta nova presidenta, quins serien?
Bé, doncs això és que hauríeu d'entrevistar la presidenta, però bé, una miqueta és pues continuar doncs així fent obres que ens agradin, que surti el màxim de gent possible, oberts a tot el que vulgui participar, ja sigui com a actor, com a director, gent també que pugui estar darrere l'escenari, que també això doncs, ens va molt bé, que gent que vagi seguint el text mentre assagem. Tot això doncs, també va molt bé que tinguem gent així que dius, mira, jo a lo millor pujar a l'escenari no, però m'agradaria fer això, allò, també m'agrada cosir, i després molta d'aquesta gent doncs, també s'hi animen i al final doncs, hi acaben pujant també. I tenim diversos casos que són així també.
Doncs tothom convidat a participar al projecte de Mirasol a Teatre, ja ho hem vist, pels que sigueu tímids i us faci vergonya, podeu començar per altres càrrecs que també són necessaris. Rosa, moltíssima sort per aquesta nit als premis i a continuar treballant i fent gaudir a tothom de Mirasol i de Sant Cugat del vostre teatre i les vostres ganes de fer les coses tan ben fetes com les feu. Adéu-siau i que hi hagi molt bona sort aquest vespre, Rosa.
Adéu, adéu, merci. Adéu.
I arribem a aquesta hora, 11:15, el novè nominat a aconseguir un d'aquests 6 guardons als Premis Ciutats de Sant Cugat. I és que el Club de Golf de Sant Cugat va celebrar el seu centenar, 100 anys ja, del Club de Golf de la ciutat. I parlem amb el seu vicepresident, el vicepresident del Club de Golf Sant Cugat, Ricard Olear. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
100 anys ja del club, el camp més antic de Catalunya i un dels més antics de l'Estat. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
Efectivament, 100 anys i mig ja, perquè verdaderament vam fer el centenari el 14.
El 2014.
El 2014, i realment pues, estem, clar, encantadíssims d'optar als Premis Ciutat de Sant Cugat, perquè verdaderament per nosaltres seria una il·lusió grandíssima. Jo voldria dir-te que l'any passat ens van donar, amb motiu del centenari, la condecoració més alta de l'Estat espanyol, que va ser la Paca d'Or, el mèrit esportiu, uh-huh. I el sopar de gala que vam fer el mes de juliol, el president Mas ens va prometre la Creu de Sant Jordi, que evidentment ha sigut també gràcies a l'Ajuntament i a les institucions i clubs esportius de Sant Cugat. Per tant, seria tancar una meravella tancar el tema amb la medalla de Sant Cugat, aviam si tenim sort i realment avui a la nit.
Seria la cirereta del pastís.
Exacte, exacte.
Un camp, senyor Leart, que va, començar i es va construir pels enginyers que construïen la línia del ferrocarril.
Efectivament, mira, el camp, els terrenys els va comprar la senyor Pearson, de la Canadenca,
sí.
L'any 1912 va comprar la famosa masia de Can Mora, i a partir d'aleshores van començar a construir el camp perquè els enginyers anglesos i canadencs que treballaven en la construcció del ferrocarril de tot el tema elèctric, podien jugar a golf. Aleshores, per això va néixer Sant Cugat. La pena va ser que el 15 va morir Pearson a l'Occitània, amb un trasllat i que va ser bombardejat pels alemanys.
Senyor Leart, no l'acabem d'escoltar gaire bé. No sé...
Em sentiu millor ara?
Ara sí.
Perfecte.
Ara sí, que potser ens havia posat l'altaveu.
Vale. Aleshores li deia que realment mort Pearson a l'Occitània l'any 15 i a partir d'aleshores el camp continua construint-se i els primers socis eren bàsicament anglesos, enginyers i treballadors de la Canadenca.
Aquests eren els primers usuaris del club, els enginyers i la població anglesa sobretot, perquè aquí encara no hi havia la tradició de jugar al golf fa 100 anys.
Efectivament, aleshores l'any 19... que és quan es constitueix una mica més en sèrio la institució, comencen a venir gent de Barcelona, alguns eren estiuejants de Sant Cugat, i els altres jugaven a Pedralbes, que era un club de golf, el primer que va haver a Barcelona, que era molt petitet, i aleshores la gent volia ja jugar en un camp gran com era Sant Cugat. I a partir d'aleshores, fins al 36, diem que ja hi ha una mica barreja de catalans, de barcelonesos i d'anglesos.
Ho deia ara, fins al 36, perquè la Guerra Civil va entorpir la marxa del club. De fet, van convertir-lo en un camp d'entrenament militar.
Efectivament, efectivament. A més, és curiós que, com sabeu, ja no es deia Sant Cugat, es deia Pins del Vallès, la ciutat. Aleshores, s'incauten del camp i construeixen un campament militar republicà per adiestrament de soldats, no? Fins i ens el tornen a l'any 40, després de la guerra, amb franques males condicions, i a partir d'aquí pues, es reconstrueix i continua el club.
I s'ha de treballar fort per reconstruir-lo en aquell moment.
Té molt mèrit el que van fer aquella gent en aquell moment, perquè realment, per una banda, eren antics treballadors del camp que van cuidar el camp amb el que van poder i la masia, més els socis que van tornar a partir del 40 i entre tots ells van posar el camp en marxa. Va tenir, francament, un mèrit tremendo.
I a dia d'avui, què és el que li dona valor afegit al Club de Golf Sant Cugat?
Pues, bueno, jo crec que per damunt de tot tenim que el disseny del camp va ser encarregat per Pearson amb un dissenyador anglès famosíssim que encara avui dels 10 primers camps del món en té dissenyats 3 o 4, vol dir una persona que es deia Harry Colt.
Dissenyador i mestre de dissenyadors.
I mestre de dissenyadors, efectivament. Això per una banda. Per una altra banda, no ens enganyem, la situació estratègica gràcies al ferrocarril era comodíssim, perquè verdaderament la gent es desplaçava sense cap problema a través del ferrocarril. I finalment, i avui suposo que ja és de les poquíssimes ciutats que ho tenen, clar, tenir un camp de golf pràcticament dintre la ciutat és un valor afegit fantàstic, perquè realment no és freqüent, és difícil de mantenir, però realment és una satisfacció enorme i una peculiaritat important.
Parlàvem ara d'aquests inicis del club fa 100 anys, dels seus usuaris que no eren catalans ni santcugatencs. Com ha evolucionat fins ara el golf i el club durant aquesta centúria?
Justament és interessant veure que del 40 al 53, que és quan es va fundar el club de golf al Prat i van marxar bastants socis que van sortir de Sant Cugat i es van apuntar al Prat, realment el soci era generalment o estiuejant o barceloní o anglès. És a partir del 54 quan comencen a entrar bastants socis de Sant Cugat, habitants de Sant Cugat, santcugatencs. A partir del 2000 es comença una nova situació i és que realment comença a créixer el nombre de socis habitants de Sant Cugat. I en aquest moment li diria que potser hi ha un 75% de socis que són i habiten a Sant Cugat.
Per tant, déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit.
Sí, déu-n'hi-do, i sobretot l'any passat, amb motiu del centenari, vam fer una promoció especial per entrar al club en unes condicions molt avantatjoses per afavorir que entressin famílies senceres amb nens petits
a fi de que realment ens integrem al màxim a la ciutat. Això és un desig de l'actual junta directiva i crec que ho estem aconseguint, francament.
I per enguany, senyor Olert, teniu previst organitzar algun torneig destacat aquest 2015?
Bueno, jo no ho podria confirmar al 100%, però evidentment jo sé que el president, la Diputació, el senyor Esteve, l'alcaldessa de Sant Cugat, estan treballant aviam si poguessin portar un event internacional de primer nivell. No ho puc confirmar en aquest moment perquè són coses que són complicades, s'han d'organitzar. Diguem que estem amb això, aviam si ho arribem a aconseguir.
Els desitjos hi són.
Perdó.
El desig hi és d'aconseguir-ho.
El desig hi és total, home, i les ganes absolutes, perquè Sant Cugat té una peculiaritat important i és que sempre ha sigut un club molt volcat amb l'esport del golf. És a dir, hem tingut grans jugadors, han vingut aquí històricament grans jugadors des de sempre i això és una peculiaritat i una personalitat que té el camp que difícilment ho trobes a molts llocs.
Ja per acabar, senyor Oleart, quins són els objectius que es marca el club per assolir?
Bueno, el club, bàsicament, els seus objectius són anar remodelant la casa club, com estem fent, estem redecorant-la, estem adequant les instal·lacions, perquè, clar, no, és evident que en 100 anys pues, les instal·lacions s'han d'anar canviant. I, per una altra banda, entrar molt al màxim amb les institucions de Sant Cugat, amb els ciutadans, i sobretot afavorir aquesta entrada de gent jove, perquè el golf és un esport que inicialment els socis tenen una certa edat, en general grans. I realment, si volem que aquest club continuï i celebri el segon centenari, és important que entri gent jove, gent de Sant Cugat i gent que disfruti d'aquest esport.
Doncs tant de bo, puguem parlar d'aquí molts anys. El 200 no sé si serem, però el 150, esperem que sí, per celebrar-ho. Nosaltres només desitjar-los que tinguin molta sort aquesta nit en aquesta entrega de Premi Ciutat de Sant Cugat, que 100 anys no són pocs.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista i esperem veure-vos al vespre. Moltes gràcies.
Bona nit, adéu-siau i molta sort.
Adéu, gràcies.
Ja només ens queda conèixer una candidatura als premis d'aquesta nit, als Premis Ciutat de Sant Cugat. És la comissió del Ball de Gitanes i per això ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic una membre de la comissió del Ball de Gitanes. Esther Madrona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes felicitats per la nominació a aquests Premis Ciutat de Sant Cugat.
Merci, merci.
Uns premis merescuts, almenys la seva nominació, perquè any rere any, Esther, aneu augmentant el nombre de participants del Ball de Gitanes.
Sí, realment això sembla que sigui un no parar, no? Vam començar ara fa 8 anys amb unes 72 persones ballant i mira, anar pujant i aquest any doncs hem tornat a assolir un rècord i aquest any més que considerable.
La Comissió del Ball de Gitanes va néixer, ara ho deies, el 2007. Quin balanç en feu d'aquests gairebé 8 anys?
Jo crec que no tenim massa paraules per descriure tot el que ens ha passat, no? Vam començar amb la força i la il·lusió, no?, de 5 persones que ens coneixíem, ja fos de l'esbar, d'activitats del poble, etc, que només teníem la intenció, no?, de tornar a recuperar una tradició en cugatenca com és el Ball de Gitanes, no?, i sembla que la cosa se'ns en va anar de les mans en el més bon sentit de la paraula, no?, se'ns va descontrolar però cap a positiu. És que ja et dic, no tinc una paraula, no?, per dir-te que és el que pensem quan intentem fer una visió des de l'any 2007 fins a data d'avui.
De creixement pur. La gran cita que feu de Ball de Gitanes, podríem dir que és el Carnaval.
Sí,
us agradaria potenciar-ho alguna altra festa del poble, la Festa Major o alguna altra festivitat per donar més visibilitat a aquesta tradició, al Ball de Gitanes, d'aquí de Sant Cugat?
Realment el Ball de Gitanes fora de Carnaval, o sigui, el Ball de Gitanes que organitzem la Comissió de Gitanes fora del Carnaval no tindria sentit, no? Aquest ball sempre s'ha ballat per aquesta festivitat, no?, que seria la Festa Major de l'hivern de la nostra ciutat, per tant, treure'l del seu propi context deixaria de tenir sentit. És a dir, no, que sortís de Carnaval...
Es queda per Carnaval.
Exacte, no ens hem plantejat, però crec que la resposta seria aquesta.
El que potser sí que us aniria bé, Esther, és tenir un local on poder assajar el Ball de Gitanes, que també és una de les vostres reclamacions.
Això és més que evident, no? Any rere any anem creixent de gent i cada vegada ens costa més trobar un espai on poder assajar tots junts i sobretot de cara als assajos generals, no? És impossible encabir més de 200 persones. Si no, bueno, aquest any hem tingut la sort i el privilegi, per dir d'alguna manera, de poder fer uns quants assajos al pavelló, però és que, clar, fora del pavelló ens trobem que no hi ha cap altre espai disponible, que no sigui l'aire lliure, òbviament, per poder assajar. Per tant, sí, aquest és el nostre reclam més desesperat, no? Cada any surt a les nostres valoracions internes, no? Dels assajos han anat molt bé, sí, però sense un espai digne ni que compleixi el 100% de les nostres demandes.
Any rere any, des del 2007, augmenten els balladors del Ball de Gitanes. Quins són els reptes que us marqueu per la propera cita, acabant d'haver celebrat aquest carnaval amb aquest balanç tan positiu?
Mira, jo crec que hem après a no marcar-nos objectius, perquè sempre que ens marquem un objectiu l'acabem superant. I no...
Positiu, d'altra banda, Esther.
Sí, clar, sí, això és molt positiu, però tampoc no ens agrada marcar-nos un nombre mínim, no? Un objectiu, com tu es diu, perquè el Ball de Gitanes no és superar-nos a nivell quantitatiu, no? Sinó que és aconseguir que realment cada vegada formi més part del col·lectiu, saps? De dins de l'imaginari de tots els santcugatencs, no? Que entenguin el Ball de Gitanes com una part de la tradició santcugatenca i encara més com una part del programa de carnaval de cada any, no?
Aquest seria el repte.
Sí, exacte, per això és el que et deia, no és tant arribar a X persones més, sinó que és aconseguir que la gent es faci seu aquest ball, no? I notar que potser si un any no pugem de nombre de balladors, notem que la gent que l'està ballant ho fa perquè creu en aquesta tradició, se l'ha fet seva, no? Viu les gitanes d'una forma molt particular, amb la seva parella, amb el seu quadre, amb la seva colla d'amics, no? Es munten una disfressa, pensen en el recorregut, per on aniran, queden a banda dels dies que nosaltres fem assajos per repassar, no? Si tot això és màgic per nosaltres, és més èxit aconseguir això que no pas ser 15 persones més cada any.
Les xifres al final no tenen importància.
Exacte, són bueno, fan de bon dir, no? Som tants balladors més que l'any passat, però és el que et dic, no? Per nosaltres és més un concepte filosòfic, no? Té un punt romàntic, per dir-ho d'alguna manera, que no pas de xifres.
Doncs, Esther, només ens queda desitjar-vos molta sort aquesta nit als Premis Ciutat de Sant Cugat, tot i que el premi l'aconseguiu any rere any, consolidant aquesta tradició. Molta sort i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Merci, fins després.
Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.